El dia amb Joana Marató.
Cinc minuts, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és El Dia, això és IB3, i ens anem a aquesta segona hora de programa i començant parlant amb vos del dia després, el dia després d'una jornada que ja forma part de la història de les Illes Balears. Ahir, milers de persones varen sortir al carrer, varen omplir platges, miradors i espais naturals, i també varen sortir a la mà per contemplar l'eclipsi total de sol.
I el més destacat és que, malgrat la gran mobilització, la jornada va transcórrer, en general, sense grans incidents. El dispositiu especial va comptar amb més de 2.100 efectius i va desactivar ahir vespre, després d'una operació tornada que també es va desenvolupar en normalitat.
Els serveis d'emergència es varen registrar finalment unes 46 incidències relacionades amb l'eclipsi i el dispositiu especial. La majoria varen ser de poca gravetat, encara que també hi va haver alguns episodis més importants.
Entre aquests, dos incendis d'embarcacions a la zona de Cala Pi. En un dels casos, tres persones varen ser rescatades i en un altre, cinc ocupants, entre ells dos menors, es varen haver de tirar a la mà. Afortunadament, no hi va haver ferits greus.
Un dels grans focus de l'eclipsi va ser la platja de Palma, on, segons l'Ajuntament, es varen concentrar unes 60.000 persones. I els punts oficials d'observació habilitats pel govern no varen arribar a completar el seu aforament.
A Porreres, prop d'un centenar de persones el varen seguir des del polígon de la Creu. I a Felanitx, unes 3.000 persones es varen concentrar al circuit de Son Matamoros. Allà, a més, es va produir una de les anècdotes de la jornada, una subhasta improvisada de quatre oeres homologades. Algunes varen arribar a vendre's per 20 euros, perquè hi havia persones que no en tenien i no es volien perdre aquest moment de la totalitat de l'eclipsi.
Home, és que, Xisco, recordem que se varen exaurir les ueres òptiques a farmàcies, que moltes de les que s'havien repartit i venut després va resultar que no eren homologades, i clar, perdre-te aquest moment, tenint-te de vora milers de persones que ho estan veient, supos que fa que vulguis pagar 20 euros, si és necessari, no?, per unes ueres.
Clar, quan arribes moment, és allò de cost, de valor i preu, no? Una cosa pot tenir el valor que té, però el preu, el marc és marcat, i sobretot el lloc, el moment, i si en tens o no, i les ganes que te pot fer l'eclipsi. Jo no vull fer d'aquest adràtit d'economia, però t'he de dir que jo he vist un nínxol de negoci l'any que ve a l'eclipsi de Cádiz, que l'any que ve tornarà a passar per Espanya, però anirà a la franja d'Andalusia en el sud, que tot el material que tenim recopilat perquè nostra dueres d'eclipsi, qui te diu a tu que si te poses ran de platja el dia de l'eclipsi a quatre despistats que no en tinguin, pots encara fer una mica de negoci?
No te les varen veure en les ueres que va repartir IB3.
IB3, a la terrassa d'IB3. Que t'he de dir que, més enllà de l'eclipsi, veure tots els companys de tele, d'informatius, de servei tècnics, que normalment no coincidim, perquè, evidentment, perquè una tele funcioni, no podem estar tots en el mateix espai temps plegats, també va ser un moment com de comunió laboral interessant.
interessant, no? Tot plegat. La veritat és que va ser un dia molt especial. Però seguim amb més qüestions referides en aquest dia després. Vos hem de contar també que el Mirador d'Esgrau, per exemple, els astrònoms de l'Observatori Astronòmic de Mallorca es varen trobar amb molt més públic del que esperaven. Alguns turistes havien arribat abans del tancament de la carretera i havien ocupat xisco bona part de l'espai.
I això va provocar una situació una mica paradoxal. Els astrònoms feia més d'un any que preparaven l'observació i havien aconseguit reservar aquell espai. Però quan varen arribar al moment, quan va arribar el moment, es varen trobar envoltats de visitants.
Un altre dels grans protagonistes va ser la mà. En aquest cas es calcula que unes 20.000 embarcacions varen sortir dels ports de les Balears per contemplar l'eclipsi des d'un lloc privilegiat. Hi va haver protestes de banyistes en alguns punts, com per exemple Escarbó. També a Valldemossa els residents varen protestar per un iot fondejat sobre una zona de Posidònia i en Estrenc els agents de Medi Ambient varen retirar un muntatge que s'havia instal·lat a la platja per a un vaixell de luxe.
Mentrestant, a Set Salines, Astro Mallorca havia preparat un important dispositiu científic. 3 telescopis, càmeres, ordinadors i diferents instruments varen permetre estudiar aspectes com la temperatura, la llum i els moments exactes en què la Lluna començava i acabava de tapar el Sol.
Més d'un any de preparació per arribar a un moment que va durar aproximadament minut i mig i no a tota raó es va poder contemplar. A Banyalbufar, per exemple, hi va haver una nigulada que va arribar a tapar part de l'espectacle, just un dels moments més esperats.
A Cala de Bou, a Menorca, també estava present l'atenció per un gran nigul que va tapar el Sol just abans del moment de la totalitat, però finalment el cel es va esclarir i els assistents varen poder gaudir de l'espectacle. A prop de 400 privilegiats varen poder viure l'eclipsi des de Montetoro, amb molta emoció, quan la Lluna va tapar completament el Sol.
I a les Pitiuses, l'eclipsi també es va viure amb molta d'intensitat. Es va convertir en un punt de concentració de nombroses embarcacions, mentre que Sant Antoni, els espais d'observació, varen registrar un ple absolut. A Formentera, residents i visitants també varen sortir per contemplar aquest fenomen.
I durant prop de 90 segons, les illes varen deixar de mirar el mòbil, varen deixar de mirar la carretera i vàrem mirar cap amunt.
Xisco, i també hem de assenyalar, hem d'explicar als nostres oients i als nostres espectadors que la gent que no va sortir en aquests espais públics, en aquests espais naturals, en aquestes platges, i va quedar a casa seva, varen contribuir a que aquesta casa tingués una gran quota d'audiència. I Vetres, amb una gran programació especial per aquest eclipsi, va arribar a obtenir un 48% d'audiència. Una de cada dues persones que veien la televisió va seguir per Ivetres el moment culminant de l'eclipsi total a les 20:19.
Sí, que a les 20:19 minuts la cadena va marcar un 48% d'audiència. La cadena va fer un espectacular 13,1 de quota durant tot el dia amb 215.000 espectadors repartits durant aquesta franja. L'especial dels 5 dies, des de les 5 que va començar fins a les 9 i busques, va fer un màxim històric amb 24,4% de quota de pantalla i 159.000 espectadors units i líder durant més de 4 hores de directe. Els informatius migdia també estan d'enhorabona perquè la gent va voler seguir informació per aquesta casa, per IB3, i varen liderar les seves franges amb un 14,6 i un 15,8. Una gran tasca de servei públic arreu de les illes i és la millor dada d'aquest canal des d'abril de 2012. Així que enhorabona a tothom, presentadors, companys
tècnics,
de redacció, tècnics, perquè,
tot.
Evidentment, en moments com el d'ahir és quan descobreixes, no, paleses, que un engranatge, com es fa un programa com el que se va fer cap vespre i veig a televisió, requereix de moltes mans i de molt de tipus de professionals, perquè si la tele falla, ningú veu res. Si en Toni o en Sílvia s'entrebanquen, ningú entén res. Però si és que la càmera no filma, ningú hagués vist l'eclipsi. Per tant, enhorabona a tothom.
Enhorabona a tothom. També mos afegim en aquesta bona audiència. També aquest programa va fer molt bona audiència de matí. També
gràcies.
Agraïm des d'aquí a tots els nostres oients i nostres espectadors que també triassin IB3 per seguir aquesta prèvia de l'eclipsi. Ara toca esperar fins en el novembre de l'any 2180 per tornar a viure Xisco Nadal, un eclipsi total de sol que se pugui veure com és que se va veure ahir a les Balears.
Sí,
ja
si
no hi serem.
Si qualcú li va encantar l'experiència, agost de l'any que ve, crec que és dia 2, serà a Cadis, perquè haurà davallat una mica la franja aquesta de l'eclipsi, però els mes de gener de 2027 viurem un eclipsi anul·lat. Per tant, ara que tothom és expert en astronomia, doncs, i que li han agafat el gust a mirar el cel i ja tenim les ulleres que va repartir matí i vetres, ara ja estan preparats per poder gaudir aquest tipus de fenòmens.
Preparat, no, preparadíssims. I si ara vos sembla bé, anem a fer un petit anàlisi també de com va ser el temps en aquesta jornada d'ahir durant l'eclipsi, i ho fèiem amb el nostre home del temps, amb l'Albert Darder, que ahir estava molt nerviós. Bon dia, Albert, com estàs avui? Com te trobes?
Bon dia, Joana. Bon dia, Xisco. Aquí estem, de ressaca, completament.
De ressaca emocional. Bé, sabem que algunes zones, els núvols, els nígols, varen complicar una mica la visibilitat. Dèiem abans Banyalbufar, i me pareix que també per la zona de Sóller va passar una mica el mateix, no?
Sí, que sí, m'ho van quedar una mica decebuts perquè va ser mala sort. Va ser mala sort perquè quan varen començar a veure que el sol s'ocultava, ho varen veure perfectament, però quan va arribar el moment de la totalitat, se m'ho va posar nígol per mig i no varen veure res. I després, quan va passar i començava a créixer una altra vegada el sol, se'm va anar nígol. M'ho varen perdre a minut central, però que hi farem, una de les zones més favorables a priori per a veure el fenomen, no m'ho va deixar el cel.
Quines varen ser les condicions meteorològiques més destacades durant aquestes hores d'eclipsi, Albert? Perquè de, no, en aquesta zona de Banyalbufar, també de Sóller, hi va haver aquest moment de núvols que va impedir una miqueta que poguéssiu gaudir a les totes d'aquest moment, però en general sembla ser que tothom més o manco ho va poder veure bastant clar, bastant nítid, i gaudir d'aquest moment històric.
És curiós, però estan mirant les dades de l'estació meteorològica d'Espui Major, que és una estació, diguéssim, que té unes condicions atmosfèriques més netes, més neutres, que no estan influenciades, no?, per lo que pugui ser àrees urbanes. I allà dalt se va donar una baixada d'un grau i mig, va canviar el vent i va afluixar totalment la força del vent. Va haver una calma. És a dir, unes condicions molt curioses que varen durar exactament aquest minut i mig de totalitat. Per tant, un fenomen astronòmic també té conseqüències a nivell meteorològic, com ha quedat demostrat i se va poder veure i que nostra.
Albert, i ara que dius això, a mi me tenia preocupada allò de, en el moment total, del moment de l'eclipsi total, que notassin qualque cosa, no? A nivell meteorològic, per exemple, no sé si la temperatura, vareu notar tu que molts vares dir que estaries pendent de l'estació meteorològica del Puig Major, si se va notar en cap moment aquest moment de foscor i va baixar la temperatura en el Puig Major.
Sí, sí, va haver una baixada d'un grau i mig i, com te dic, el vent va calmar per complet. Teníem un vent sostingut de 20-30 per hora al llarg de tot el dia, de tenir en compte que els cims, el vent sempre bufa. I resulta que durant la totalitat se va fer la calma, el vent va baixar a zero per hora. No va bufar més i després, quan va tornar a sortir el sol, va tornar l'anemòmetre a marcar ratxes de vent. És una cosa molt curiosa i que mos ha cridat molt l'atenció.
I també, Albert, ara tu comentaves, des de l'indre d'on el bar es pot observar, demostra com és de capriciosa la naturalesa, que uns contes fa s'asa i uns altres es traginer. Tu te pots situar, ho pots tenir tot preparat, però passa un nígol i t'enterboleix una mica o te dificulta un esdeveniment que fa mesos que ja tenies planejat. Com ho vas viure més enllà d'aquesta decepció? Vas intentar remenar-te, encara que fos una micona, bufar perquè aquell nígol passàs aviat? Tu que tens poders meteorològics?
Sí, bé, el que vàrem fer va ser esperar que passés la nuvolada i després vàrem veure una cosa realment guapa de veure, que era la mitja lluna, que és el sol eclipsat, brillant-les totes, com s'amagava dins la mà. Que això dins Sóller és una cosa bastant èpica, que m'ho recorda molt a la batalla del Firó, que és aquesta mitja lluna de la bandera sarraïna, i d'aquesta ocasió se va veure. Era com una metàfora, va ser molt guapo veure damunt la mà una mitja lluna brillant que s'amagava, i crec que ha enviat unes imatges, va quedar molt guapo, la veritat que sí.
Sempre granant cap a casa en Albert sí. Darder, ja m'ho ha ficat aquí mort, sí, sí. El dia del Firó.
Ell ha fet propaganda de Sóller. Per cert, ara com gestionarem el post-eclipsi, Albert? Què farem en la nostra vida? Perquè ara ja en parlem avui, però,
jo crec que ja,
però demà ja no caldrà parlar de l'eclipsi.
Bé, Xisco, estarem entretenguts, perquè, com ja vos vaig insinuar fa dos dies que vaig estar aquí, Alerta, que a nivell meteorològic la setmana que ve pot ser moguda, però moguda. Jo crec que l'eclipsi ha representat un punt d'inflexió de l'estiu que han doblegat la curva, una paraula que s'ha de molt durant la pandèmia, perquè ara sembla que el punt d'inflexió ha arribat, les temperatures començaran a tirar per avall, ja creiem que la calor d'aquests dies, aquesta calorada, tres dies comptats, i aquest final d'agost pareixerà quasi setembre.
Una pregunta a mi, per un tema personal, m'interessa molt com estarà la conca mediterrània, sobretot per davor Itàlia, els propers dies, sobretot a partir de dissabte, que jo ja tindré vacances. Ara que deies que està com un punt d'inflexió, venen canvis en aquests dies que ara s'atraquen?
Bé, per aquest dissabte encara no, perquè aquí a casa nostra el canvi el notarem a partir de dimarts, dimecres, la setmana que ve, segons els darrers models meteorològics. Encara no tenim clar si pegarà més a la península, si pegarà més cap a les illes, però nosaltres creiem que en un moment o l'altre rebrem les primeres tempestes de final d'estiu, que ja són molt necessàries, no tant per l'espectacle llumínic, sinó per l'aigua, que ja comença a fer falta. Però, Xisco, tu no te preocupis, perquè la banda que m'has dit encara no estiran afectades.
Albert, si t'assembla, feim un cop d'ull a l'exterior dels estudis, perquè, com sempre, ja saps, volem veure aquestes càmeres que tenim repartides arreu de l'arxipèlag per saber com ens hem alçat avui, dia després de l'eclipsi. Puig de la Tudosa, a Mallorca, com ho veus? Jo veig una mica de... No sé si és calitja, no sé si és una mica de boira matinera... Com descriuries aquesta imatge?
Sí, hi ha una mica de calitja, com se pot apreciar. Hem de tenir en compte que tenim la mà a 32 graus. Per tant, això és com un brou que a la mínima comença a evaporar una mica i donar aquesta sensació de basca i de calitja. No tan sols el que nota el nostre cos, aquesta suor, aquesta basca, sinó que això també se nota a nivell de la superfície. Si fes una ventada, per exemple, si fos un dia de vent, la visibilitat seria molt més bona de lo que és ara mateix.
Si t'assembla, despuig de la Tudosa, anem ara fins a un altre indret, en aquest cas fins a Eivissa, les Figueretes. Aquí sí que no hi veiem tanta calitja com hi veiem abans en el Puig de la Tudosa. Moltes embarcacions, que no sé si són aquestes encara que són aquí des d'ahir, veient i contemplant l'eclipsi, però sí que és vera que és una estampa de tranquil·litat, no?
Sí, sí, molta més tranquil·litat comparat amb ahir, no a nivell meteorològic, sinó a nivell social, podríem dir, no? I se pot veure aquí com la visibilitat és millor, efectivament, en aquesta zona, però ja vol dir que la basca serà general a totes les illes. Avui també notarem un ambient carregat, sobretot quan el sol pegui més a primeres hores de sola baixa.
Idò, Albert, moltíssimes gràcies per, com sempre, fer-nos aquesta mica d'anàlisi de tot plegat, dels temps que hem tingut, dels temps que tindrem, i sobretot fer aquesta anàlisi també d'aquest dia de l'eclipsi. Moltíssimes gràcies, company, i tornem a connectar amb tu la setmana que ve per saber també que mos espera per la setmana que ve, els propers dies, després d'aquesta setmana tan intensa. Gràcies, company.
Ho vigilarem. Moltes gràcies a vosaltres, com
una
sempre.
Una abraçada. Bé, ja m'ho explicat, no?, que la jornada va transcorrer sense incidents importants. Tot va anar segons estava previst, el dispositiu preparat i organitzat des del govern en col·laboració amb les forces de seguretat, amb els ajuntaments. Podien dir que va ser, Xisco, tot un èxit.
Els serveis d'emergències han registrat 46 incidències relacionades amb l'eclipsi i el dispositiu especial amb més de 2.100 efectius. Es va desactivar ahir vespre després d'una operació tornada que també va transcórrer en normalitat. Milers de persones varen sortir al carrer, es varen concentrar a les platges i també varen sortir a la mà per poder contemplar aquest fenomen.
Només a la platja de Palma s'hi varen reunir, segons l'Ajuntament, unes 60.000 persones i tot i les restriccions d'accés no es varen produir els grans problemes de mobilitat que s'havien previst. De fet, cap dels 26 punts oficials d'observació que havia habilitat el govern va arribar a completar el seu aforament. Volen saludar en aquests moments a Javi Bona, tinent de Batla de Turisme, Cultura, Esports i Coordinació Municipal, precisament per fer una valoració de com va transcórrer la jornada d'ahir. Senyor Bona, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Podem dir que èxit total, no? Platja de Palma va ser un d'aquests grans punts de concentració de persones. L'Ajuntament ha explicat o ha calculat que hi varen assistir 60.000 persones. Com se gestiona una concentració d'aquesta magnitud?
Bueno, nosaltres estem molt contents i en primer lloc volem agrair a tota la ciutadania i a tots els visitants que varen tenir per el seu civisme, per la seva responsabilitat, per estar tranquils, per disfrutar de l'eclipsi i crec que el resultat el tenim avui amb tots els diaris que omplen portades precioses, que no hi ha cap notícia dolenta i que l'únic que se recordarà d'aquest eclipsi és que va transcorrer en total normalitat i se va veure perfectament. Com se gestiona? Pues han estat 9 mesos de preparació d'un dispositiu que, sense cap dubte, és el dispositiu més gros que hem vist mai a la platja de Palma. I, gràcies a Déu, tot va transcorrer amb aquesta tranquil·litat i estem, pues, al dia següent, tot molt contents de com ha anat aquest dispositiu.
Toni Guadat, abans de l'eclipsi hi havia preocupació, especialment, ho dèieu, per la mobilitat i també per els accessos a platja de Palma. Finalment, la situació va ser molt més tranquil·la d'allò que es preveia. Què va funcionar? Ho dic per si ara d'aquí un parell de mesos es va la de Cadis, vos telefona, ja que l'any que ve tindran el seu eclipsi total, i vos diuen, ei, com és que Palma ha anat tan bé, què podem fer?
Pues, nosaltres ahir vàrem estar fent valoració post-eclipsi de com ha funcionat tot i per què ha funcionat així, i jo crec que el gran èxit de tot això és perquè la ciutadania ha respost com se va demanar que respongués. Se li va demanar prudència, que no fes moviments innecessaris, que si podia veure l'eclipsi de prop de casa seva sense necessitat d'agafar cotxe que no el agafés, i crec que tothom va respondre d'una manera molt positiva i ha estat el gran èxit d'aquest dispositiu.
Es varen aplicar restriccions d'accés i es varen preparar mesures especials. La ciutadania, senyor Benet, creix que varen entendre i sobretot respectar aquestes restriccions?
Jo crec que sí, que totalment, que les varen entendre, respectar i, a més, les varen fomentar i el resultat és aquest que tenim avui. És que el gran èxit del dispositiu és que no s'aixerri del dispositiu. Han tingut altres dispositius que sí que ara estan notícia i aquest, en canvi, tot el contrari, tot ha estat positiu i, per tant, pareix que insisteix molt en això, però crec que quan la ciutadania ho fa molt bé, se li ha d'agrair que ho faci també, que respongui també a totes aquestes peticions que se fan des de l'administració, que a vegades són peticions que no són fàcils, però quan s'aproveuen 60.000, 70.000 persones a una zona concreta de 4 quilòmetres de llarg, bueno, pues és una situació que se podria complicar en qualsevol moment, i no ha estat escàs.
No ha estat escàs. La ciutadania, com deies, va entendre, va respectar aquestes restriccions, aquestes normes. No sé si en cap cas, en cap moment hi va haver cap problema de trànsit, aparcament o saturació de transport públic. És veritat que molta de gent ja va optar precisament per agafar aquestes llançadores des de Palma per poder arribar en bus i no haver d'aparcar i cercar lloc i haver de traginar. Tothom, o molta de gent, moltes de les persones que s'hi varen desplaçar, ho varen fer en transport públic. La resposta va ser molt bona també, no?, en aquest sentit.
Sí, nosaltres no vàrem enregistrar cap problema a nivell de tràfic, cap col·lapse en cap lloc, ni cap problema de gent aturada dins el cotxe, ni a l'autopista, ni a dins la platja de Palma, i vàrem fomentar un transport públic, una MT, amb una línia especial que, ja analitzades les dades, li puc dir que va haver més de 150 moviments d'autobús des de la plaça d'Espanya fins a la platja de Palma, i se varen moure més de 16.000 persones només en transport públic. El que diu aquests números és que la gent va respondre molt bé, va entendre que la seva millor manera i l'única manera d'arribar fins a la platja de Palma havia de ser en transport públic, caminant o en bicicleta, i així ho varen fer.
No m'agradaria aixafar la guitarra del tinent de Batlle, Javi Bonet, però volia demanar-vos quina ha estat la incidència, encara que sigui petitona, més destacada, registrada a ciutat durant la jornada. No sé si hi ha hagut problemes relacionats amb robatoris, pèrdues de gent, intoxicacions o qualque assistència sanitària. No sé si n'hi ha alguna que se pugui destacar per sobre de la resta.
Pues jo li destacaré perquè a més en va haver dues. Hi va haver una persona major que va caure i va caure i se va fer un xanxo en el cap i una altra persona que anava amb patinet i se va tropeçar ella tota sola sense afectar a més persones que en això. Això varen ser les dues incidències que poden relacionar amb l'eclipsi o poden ser les normals que passin un dia qualsevol a la ciutat de Palma. Les úniques dues incidències a tota la platja de Palma registrades avui, ahir.
Senyor Bonet, si m'ho permet la frivolitat abans de dir-li adéu, com viu aquest post-eclipsi? Ho dic perquè jo, la meva vida, la noto una mica més buida. Jo ara ja fa una setmana que m'he dedicat en cos i ànima en aquest eclipsi, no sé el tinent de Batlle, si ara, avui, quan s'ha despertat, sabia què fer. Perquè, clar, ja no hi havia dispositius que coordinar, sí. Penada que passar després de l'eclipsi, com ha anat la cosa?
Pues mira, estamos de ressaca post-eclipse, no perquè mos engatassin, sinó perquè de veres que han estat molt de mesos amb molta pressió, esperant una afluència desorbitada i moviments mai vistos a Silla, i no va transcorrer cap problema, per tant, molt contents. I sí que és vera que ara mos quedem un poquet buits, però no passi pena, que d'aquí res tenim la patrona de Palma, que també esperam que torni a ser un altre èxit com va ser l'any passat, i hem de preparar un dispositiu, pues, més o menys com és que se va preparar ahir.
Ressaca...
Per tant, no mos avorrim.
No, no mos avorrim mai, ni a l'Ajuntament, ni tampoc aquí en aquesta casa. Ressaca emocional, per tant, després d'aquest eclipsi i després d'aquest èxit d'aquest dispositiu. Senyor Bona, moltíssimes gràcies i fins a pròxima. Supos que parlarem en breu d'aquesta patrona.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Són les 10 i gairebé 30 minuts. Seguim fent balanç d'aquest dispositiu. Abans, el servei d'emergències han registrat 46 incidències relacionades amb l'eclipsi, i el dispositiu especial, però podríem dir que ha estat tot un èxit. També volem fer aquesta valoració amb el director general d'Emergències i Interior, Pablo Garrit. Bon dia, senyor Garrit. Què tal, com esteu?
Bon dia.
Imagino que també amb una mica de ressaca emocional, no? Després d'aquests 9 mesos de preparació, després de tota la feinada, després dels nervis, i que tot sortís més o manco bé, imagino que ara molt contents, no?
Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos del resultado. Confiábamos en el trabajo hecho, confiábamos en el equipo, y yo particularmente confiaba en el comportamiento de la gente. Y... en este caso, quiero decir, el comportamiento de la gente en conjunto y como sociedad, tanto de los que iban uniformados como los que no. Y en ese aspecto, pues la verdad es que creo que nos tenemos que congratular todos de como sociedad, cómo hemos respondido.
Ho dèiem ara a la presentació, finalment el servei d'emergències varen registrar 46 incidències relacionades amb l'eclipsi i el dispositiu especial. No sé si són poques, senyor Garriz, o són les que esperaven trobar-se en una nit com aquesta.
Bueno, la verdad es que, como se suele decir en estas cosas, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Y hemos estado en esa situación, nos hemos preparado y además hemos tomado una serie de medidas y de actuaciones de prevención, de disuasión, de anticipación, que nos han permitido, la verdad es que, disfrutar de ayer de un día de calma, un día ordinario en cuanto al número de incidentes. Es cierto que de los 1.600, 1.700 incidentes que pudimos gestionar ayer en cuanto a llamadas, pues al final 46 llamadas con el movimiento que hemos tenido en las cuatro islas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, en la zona marítima, en el interfase con la costa, que son las playas, pues la verdad es que es una cantidad que para nosotros, bueno, pues es muy, muy satisfactoria.
També ho comentàvem, un dispositiu on hi havia 2.100 efectius mobilitzats i un dispositiu especial que feia setmanes, mesos, que preparàveu. No sé què és allò que més vos preocupava abans de l'eclipsi i que servirà d'aprenentatge per futurs dispositius quan s'hagi de mobilitzar una quantitat de gent com s'ha de l'eclipsi d'ahir vespre.
Sí, de hecho, el operativo final ronda los 2.500, las 2.500 personas. Para nosotros ha sido un ejercicio de planificación y de preparación que nos sirve, efectivamente, como muy bien apuntáis, que nos sirve para cualquier otra situación de seguridad pública. De hecho, salimos a la Dana de Valencia y fue un aprendizaje, salimos a los incendios de León, fue un aprendizaje. El año pasado tuvimos los dos episodios de danas de Ibiza y Formentera. Bueno, pues al final todas estas experiencias como organización nos fortalecen y nos permiten sacar lecciones aprendidas que nos preparan mejor para el futuro. Sin lugar a dudas, el esfuerzo de planeamiento ha utilizado las estructuras del sistema de seguridad pública y de protección civil que están. No hemos inventado nada, hemos cogido los instrumentos que tenemos al alcance y lo que hemos hecho ha sido un diseño acorde al análisis y la identificación de riesgos que habíamos hecho. Sí. Tenemos y hemos tenido mucha confianza en la metodología y en el trabajo que hemos empleado.
Èxit total per aquesta gran organització, per aquest gran desplegament, però també èxit perquè la gent també va respondre, no? Va saber tenir seny, respectar totes i cada una de les normes i restriccions, i per tant també des d'aquí agrair a la ciutadania que hagués contribuït a que aquest dispositiu anés tan bé i funcionés tan bé. Senyor Garri, li agraïm moltíssim que avui sigui aquí en directe amb nosaltres. Sabem que té molta de feina, ha tingut molta de feina, dèiem, teniu tots una mica de ressaca tenim tots una mica de ressaca emocional. Heu fet molta de feina i sé que també avui vos toca fer balanços i fer reunions, però agraïm moltíssim que també hagueu estat en directe a nosaltres avui al dia. Gràcies.
Muchísimas gracias, porque además la labor de los medios de comunicación a la hora de divulgar consejos y esta cultura de la protección y de la prevención que estamos impulsando es también una pieza clave y fundamental. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación también.
Clar que sí, servei públic també aquí a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Són les 10:34 minuts, fem una petita aturada, una petita pausa, agafant forces i seguim endavant, en ruta, aquí al dia.
IB3 Ràdio és humor.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
No ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Minuts, seguim en ruta, seguim amb més coses, perquè, òbviament, després de l'eclipsi, el món segueix rodant, el món segueix en marxa, i també vos hem de parlar d'altres qüestions, com, per exemple, que l'IPC ha pujat un 3,9% el mes de juliol a les Balears respecte de fa un any, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Xisco.
Amb aquesta dada de juliol, els preus enllacen 3 mesos de pujades consecutives a les illes. En termes mensuals, la inflació ha augmentat un 0,8%, mentre que des de començament d'any la pujada arriba a un 3,9%. Tots s'han encarit en relació amb l'any passat i els més alts són els restaurants i els serveis d'allotjament. Un 8,7% el mes més que el juliol de 2025, habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, també. En l'àmbit estatal, l'IPC ha augmentat un 0,3% el juliol en relació amb el mes anterior i s'ha elevat a 0,4 punts la taxa interanual fins al 3,6%.
És la dada econòmica que mos deixa també aquesta jornada post-eclipsi, però també vos volen parlar com d'altres qüestions, i és que a partir d'avui, dijous 13 d'agost, la Unió Europea inicia l'aplicació de la normativa que cerca reduir l'ús de recipients, a més d'imposar canvis en la comercialització i en els sistemes també de recollida i gestió de residus.
L'hostaleria i el supermercat són alguns dels sectors més afectats per aquesta nova mesura, que alerten farà augmentar els costos dels seus productes i serveis. Expliquen com no existeixen solucions plenament plenament viables per a 2030 que substituessin els envasos individuals sense generar altres impactes negatius.
Tot i que algunes de les empreses siguin capaces d'assumir els costos d'aquestes noves mesures, d'altres hauran de pujar també els seus preus per fer-hi front. Ara volem analitzar una mica aquesta situació, ho volem fer amb dues veus autoritzades per fer-ho, d'una banda amb Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració, i amb l'altra, o per altra banda també, amb Alfonso Rodríguez, portaveu de Consual, a qui saludam ja d'entrada per saber una miqueta també com valoren aquesta nova normativa. Alfonso, bon dia, què tal, com estàs?
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Contamos, com pot arribar a afectar realment aquesta nova llei de residus en els consumidors, en primer lloc? Quan es preveu que aquesta normativa tingui efectes i siguin realment visibles a la nostra butxaca?
Bueno, hay un plazo especialmente para las medidas que más nos van a afectar a los consumidores hasta el 2030. Consecuentemente, a partir de hoy y hasta esa fecha, pues todos los establecimientos se tendrán que ir adaptando. Nosotros estamos muy satisfechos con esta nueva normativa porque, bueno, entre otras cosas, lo que va a hacer es reducir, sin ninguna duda, el impacto, sobre todo de aquellos envases que tienen menos posibilidades de reciclaje. Y sobre todo hay una cuestión muy, muy especial y que no se está haciendo mucho hincapié, y es que los envases de productos tendrán que reducir el espacio vacío con el fin de evitar algo que estamos sufriendo mucho en estos momentos, la sensación de que hay mucho más contenido en el envase del que realmente hay. Esto es importantísimo y que va a afectar mucho a los consumidores.
I existeix el risc, Alfonso, que aquesta normativa acabi afectant més les famílies amb menys recursos?
No, a ver, Chisco, aquí tenemos una costumbre muy nuestra, muy patria, muy española, y es que a río revuelto, ganancia de pescadores. Esta misma situación la hemos vivido en otros momentos. Recordar cuando se prohibió o cuando se implementó que, por ejemplo, los restaurantes tenían que tener el aceite y el vinagre, por ejemplo, en envases rellenables, aquello recargables, aquello parecía que iba a ser el fin del mundo, y al final, pues lo único que ha hecho es que nos hemos adaptado a esa nueva situación. La verdad es que nosotros no entendemos cuando nos dicen y alertan de que se va a producir un incremento, cuando en realidad nosotros entendemos que no. Lo único que entendemos es que va a hacer una medida que va a satisfacer mucho más a los consumidores y, sobre todo, que va a afectar muchísimo al medio ambiente, sobre todo en aquellos envases que van a tener que aportar en su fabricación materiales ya reciclados y, bueno, otras muchas medidas que se van a tomar.
I què en diuen des del sector de la restauració? Volen saludar en Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració, precisament per saber com afectarà restaurants d'aquesta arxipèlag. Tomeu, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Xisco, què tal?
Quines són les principals mesures que afectaran els restaurants de la Unió Europea amb aquesta nova legislació?
Bueno, realment, aquí hi ha hagut confusió una miqueta en les fetxes, perquè aquesta mesura ja estava implementada a Balears, degut a que, bueno, des de la Conselleria de Sanitat se va aprovar una llei el 2019 on ja parlava d'aquesta prohibició d'emplear segon quin tipus d'envases per monodosis. Per tant, aquesta llei, que és de 2019 i que s'havia d'implementar el 2021 i no se va implementar perquè m'ho va agafar en so Covid i se va retrasar un any, o sigui, el 2022 ja estava en vigor. En el final, crec que quasi que ni nosaltres mos augmentaran, no? Però que això aquí estava vigent. I se refereix principalment en els envases monodosis i afecta principalment a lo que és la seva utilització dins dels locals. O sigui, els envases de plàstic, poliestirè, en fi, que poden tenir qualque tipus de toxicitat, qualque tipus de problema, en principi, per utilitzar-los dins el local s'està prohibit, però ja estava prohibit des de fa dos anys.
Podríem dir que Balears ja tenia com els deures fets, no? Com un alumne aplicat, ja s'havia avançat en aquesta normativa europea, que hem de recordar que és molt més àmplia, també varia el que seran els codis, és a dir, els productes a partir d'ara hauran de tenir un codi per saber com els han de reciclar, també ho comentava en Alfonso, el tema de paqueteria, no es podran fer paquets de gran volum, que això no afecta, evidentment, en els restaurants, sinó que s'hauran d'adaptar a la mida que tenen les coses, però un dels temes que també ha introduït aquesta nova norma és que les bosses de te hauran de ser compostables. No sé si això ja ho teníeu en compte des de restaurants de Balears, si qualcú se demanava una infusió, el típic poleomenta, de quan acabes qualsevol sobretaula si no vols fer un cafè, que aquestes bossetes siguin compostables.
Sí, sí, això sí. I a més, te diré que aquests sobres de sucre, per exemple, que són de paper, també han de ser compostables. Llavors, com ho sabem? Pues perquè el sobre de sucre, qualque puesto, té un números i unes lletres que refereixen a que és... que compleix les normes de compostatge, vamos, que està autoritzat. Però d'aquesta producció de sobres, per exemple, això ja s'encarreguen els fabricants de sucre o ja els venen els qui duen el cafè, no? Bueno, a part de la càpsula de cafè, que també ha de ser compostable. A nosaltres, realment, com a cost, com a increment de cost, diguem que momentàniament és, per exemple, el tema del ketchup, per exemple, la mostassa, o aquest tipus de productes que els normalment posava la monodosis damunt la taula perquè pues, complementassin l'hamburguesa o les patates o el que fos, pues, que ara han de ser en botella. Pot ser botella de vidre, botella de plàstic, ha de ser rellenable, i de fet ja vos heu fixat que certes multinacionals que se dediquen a aquest tipus de productes tenen els seus envases de 5 litros i tu vas allà i te poses dins un cubilete de paper pues, la dosis que toca. Bueno, pues, això en els bars també s'ha de fer. No per takeaway, però sí per consum dins el mateix establiment.
Podríem dir, com deia en Xisco, que Balears havia fet ja una mica els deures, però, òbviament, avui també ens volíem ocupar d'aquesta qüestió perquè avui, precisament, entra en vigor aquesta normativa que cerca reduir els ús dels recipients, a més d'imposar canvis en aquesta comercialització i en els sistemes també de recollida i gestió de residus. Alfonso i Tomeu, moltíssimes gràcies i esperem, no, que de mica en mica facem els deures, no només restauradors i altres comerços, sinó també a casa, que han d'intentar reduir els plàstics. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, sí.
Gràcies.
Xisco, acaba de salir un mensaje de la EMT que a partir del sábado en Italia, toda la cuenca mediterránea, va a haber tormentas, no va a haber sol y, bueno, lo siento mucho, pero igual deberías quedarte por aquí.
Ho gestionarem, Alfonso, no te preocupis.
No deu ser de CMT, deu ser de SAEMET, t'imagino, perquè CMT no crec que doni aquesta informació.
Bueno, deu ser AEMET. O deu ser AEMET Itàlia.
Molt bé. Idò, Xisco, no sé si te vols pensar.
Ja està, farem un pensament. Ara tenc un pot de disgust. Gràcies, Alfonso. Estimat. Estaremos pendientes.
Quin disgust li has donat. Les 10:46, una petita aturada i tot una torna.
IB3 Ràdio és diversitat.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate de ensalada granel a 2,09 € el kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,95 € kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 € unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears.
Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. El dia, amb Joana Marató.
Aquests dies hem parlat molt dels ulls, de la vista, de la importància de mirar l'eclipsi d'una manera correcta, amb molt de seny, intentar evitar qualsevol tipus de lesió, però és que avui també volem parlar dels ulls i de la vista perquè hi ha altres afeccions que mos poden perjudicar. Gairebé un 10% de les persones necessita algun tipus de correcció visual i són usuaris de lents de contacte. Aquest passat mes de juny es van registrar només a Espanya 1,8 87 milions d'usuaris, Xisco, de lentilla. No sé si tu em fas servir, tu que t'usueres, o
si... Vaig fer servir una temporada, però tinc molt poca capacitat d'aquestes manipulatives i m'havia fet mal un ull i no n'he tornat dur. Però segueixen totalment, segueixen realment tots aquests usuaris les recomanacions necessàries per al correcte ús de lents de contacte, com jo mateix, que no en sé. Hi ha altres coses bàsiques. Rentar-se bé les mans abans de posar-se-les o de treure-se-les. Netejar-les sempre amb una solució adequada i no dormir-hi ni banyar-se en les lents posades, que això de vegades se'ns oblida.
Sí, aquesta darrera recomanació és una de les més obviades, podríem dir, pels usuaris de lents de contacte aquests mesos d'estiu, però els experts alerten sobre la seva perillositat. Els microorganismes presents a l'aigua poden quedar, d'alguna manera, atrapats entre la còrnia i la lent de contacte, la qual cosa facilita el desenvolupament d'infeccions que poden arribar a desenvolupar una ceguera permanent.
En parlàvem avui amb l'oftalmòleg Jeroni Nadal perquè ens expliqui una mica més sobre aquesta qüestió. Jeroni, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Xisco. Què tal?
Encantat de saludar.
Com van els eclipsis?
El vàrem veure.
Vàrem fer casa.
Però jo estava pendent, jo tenia Jeroni Nadal dins el cap i deia no l'he de mirar, no l'he de mirar, però no vaig poder evitar la tentació i vaig fer tres tongades de 10 segons. Per tant, vaig estar dins el que serien els paràmetres, vàrem veure el fenomen.
Un record de seguretat.
Idò, ho vàrem... Bé, avui m'he aixecat i només pensava, veuré bellumes? I tot d'una he anat a mirar per dintre nostra, he vist qui veia bé i dic hem esquivat aquest gol. Però avui en aquesta vida post-eclipsi també hem de passar pena dels ulls cada dia. I quines són les principals causes que provoquen aquestes infeccions oculars quan duim lents de contacte?
A veure, quan tu és un usuari de lent de contacte, pensa que la lent de contacte és un con estrany en contacte amb la còrnia i això provoca unes microlesions i s'aporta a petits defectes d'epiteli, d'epiteli superficial que protegeix aquesta còrnia i a partir d'aquí, sobretot si entram en contacte amb aigua dolça, també de pincilles, però molt ben colorada que estiguin, sempre hi ha un risc d'una infecció per un paràsit que es diu acantameba. L'acantameba és un paràsit molt agressiu per l'ull que pot pràcticament destrossar còrnia i inclús provocar la pèrdua completa física de l'ull complet. Perd un ull del tot físicament, diguem-ho. No? Si és una malaltia molt, molt, molt severa, i això fa que els usuaris de lente de contacte mai s'han de ficar dins una piscina amb la lente de contacte i han de procurar, si aquell dia pensen anar a no poden posar la lente de contacte ja des de primera hora des de matí. Això és una mesura que és molt important perquè aquestes infeccions es produeixen i com que hi ha molt d'usuaris, es produeixen amb bastanta freqüència, molt més de ser desitjada.
I quins són els símptomes que ens haurien d'encendre les alarmes i fer-nos retirar instantàniament les lentilles?
No, si tens símptomes, arriben tard. S'ha de fer prevenció. Escolta les eclipsis que parlàvem l'altre dia. El fundamental és la prevenció. Tu no te pots ficar amb una lenta de contacte dins una piscina o en contacte amb aigua dolça perquè se te pot entrar aquest paràsit dins la còrnia i d'aquesta manera comences a tenir un símptoma de pèrdua de visió, però sobretot dolor. Presenta un dolor molt intens i avui en dia tractaments molt bons, però no sempre aquests tractaments són eficaços i pot provocar la pèrdua, com dèiem abans, de lo que és els ulls. És molt important tenir molta cura d'aquestes lentes de contacte, també. Lo recomanable és lentes d'ús diari. Si és factible per defecte òptic que tens, millor és un ús lent diari desechables, que cada dia te pontes una lenta de contacte nova, que no la manipules, que no requeri més de manteniment del líquid, si cada dia te poses una lenta de contacte nova, neta, impecable, i al vespre la tires i el sendemà te'n poses una altra. Aquesta és la manera millor de ser un bon usuari de lenta de contacte. És més segura, diguem.
I com a oftalmòleg, recomanes dur lents de contacte? Ho dic perquè jo ho vaig intentar, ja quan era jove, cansat de dueres, vaig dir, m'agradaria veure'm fora les ueres posades. Ho vaig intentar, però no hi va haver manera. Jo fins i tot me vaig acabar repinyant l'ull, perquè la meva psicomotricitat, a l'hora de manipular aquestes coses, no és molt bona. Supos que les lentilles tampoc no són per tothom. Has de tenir una pràctica especial i no sé si són adequades per tot tipus d'ulls.
Bueno, jo crec que si amb una mica d'entrenament el pacient perfectament se pot col·locar i treure la lenta de contacte, és una mica, per poca habilitat que se tingui, amb una mica d'entrenament en es pot dir, ja t'acostumes de treure aquesta lenta de contacte. És una solució de correcció òptica molt freqüent, molt bona. Fundamentalment s'empleia més en biopes que en hipermetropes, perquè l'eficàcia de la correcció és millor. Però no vull dir que els materials són més porosos, socorre respira millor amb aquest tipus de lentes, i ja t'he dit, si és d'ús diari o com a molt d'ús setmanal, aquest tipus de lentes se poden dur amb un rango de seguretat important, tenint aquestes precaucions de no manipular, perquè aquestes se posen, i quan te'ls toques ja és per treure'ls i posen-ne una de nova.
Doctor...
Però aquestes lentes que se feien abans, els líquids que s'havien d'esterilitzar, s'havien de tractar, tot això ha passat a la història.
Doctor Nadal, li anava a demanar, ja que avui parlam de lents de contacte, és vera que també hi va haver un temps, una època en què va estar, o que estava molt de moda, no?, allò de dur lents de contacte, no sé si graduats o no, però de colors, no? Se recomana, si no és necessari, i si és necessari dur ueres o lents de contacte que aquestes estiguin graduades, és possible fer-ho en això?
Possible és possible. Existeixen lentes de contacte, fundamentalment se van de color blau o color verd, que a la gent li agrada tenir un ull clar, però això és una pràctica molt poc recomanable, molt poc recomanable. Són lentes que tenen una consistència major que una lenta de contacte habitual, uh-huh. És un tipus de material diferent que una lenta de contacte habitual i que pot provocar queratitis, que són alteració en persequedat de la superfície d'aquesta córnea amb moltíssima freqüència i inclús en gent jove que té una bona llàgrima, però així tot, diguem, el tipus de material que s'emplea perquè aquestes lentes tenyides, cosmètiques, diguem, d'una certa manera, perquè el que vol les pacients és canviar l'aparència exterior del color dels ulls, però jo els recomanaria que no ho empleïn, perquè aquest tipus de lentes no és el mateix que una lenta de contacte habitual, que són molt més primes, d'un material diferent i molt més tolerables per part de l'ull.
I, Joan, imagina'm, som en conversa amb Jordi Nadal, oftalmòleg, per parlar precisament de les lents de contacte i l'estiu. I tu has dit, la prevenció és allò més important, però tu imagina que per allò que sigui no hem fet la prevenció quan toca, ja notem aquests símptomes i ja tenim una queratitis per acantomoeba. Com la miran de revertir? Per ser-hi atents, bàsicament?
A veure, el primer seria anar al centre d'urgències. Aquí a Mallorca hi ha una red d'oftalmòlegs molt ben distribuïda, molt bons professionals, i has d'anar directament, jo us aconsellaria, bàsicament, d'entrar per un servei d'urgències d'un hospital general, on tenen un protocol d'actuació molt ben definits, quin tipus de tractament s'han de fer. Si els tractaments se fan des del primer moment, el rang de curació és bastant més alt que fa 5-10 anys endarrere, però anar directament d'un oftalmòleg, si ara el teu oftalmòleg habitual pot ser, però probablement moltes vegades que apareix pacient, aquest tipus de tractament que són agressius requereixen ingrés, requereixen un control i una dosificació molt alta durant el dia de distint tipus de colidis i una freqüència de goter molt alta. Però, com us dic, els tractaments han millorat, el pronòstic també ha millorat, però el fonamental és que si un nota qualsevol tipus de símptoma, que la majoria de vegades no serà una cantameba, serà una pura queratitis no infecciosa, més irritativa, per dir-ho com a resposta a una lenta de contacte, o perquè ha pres el sol, o perquè s'ha assecat en la lentilla, això és el més habitual, i són molèsties banals, però si has dubte, sempre és anar directament d'un hospital, digamos, on te puguis fer una atenció pràcticament immediata, si tens sospita d'un tema d'aquests.
I ja sé que no és habitual, de fet jo crec que no en conec a cap, però no sé si es recomana lents de contacte, per exemple, per adolescents, o si hi ha una edat determinada en què l'ull, per exemple, ja estigui acabat de formar i que sí que se recomani en els joves, a la gent jove, poder fer servir lents de contacte.
A veure, hi ha patologies especials que requeren correcció, inclús en nens petits, que han fet cirurgies, que no tenen cristallí, que tenen problemes traumàtics, tenen problemes, diguem molt serios, poc habituals, per fortuna, que són casos especials que es curen externament o s'intenta corregir aquest defecte òptic el lentes de contacte. Però l'habitual és que per sota de 16 anys no és massa recomanable perquè requereixen un cuidado i una manera de fer que el pacient ha de tenir consciència de com s'ha de manejar aquesta situació, que és una situació segura, però que ha de tenir unes certes precaucions i ha de saber que tot el que entra en contacte amb l'ull potencialment pot ser lesiu per aquest ull, per tant s'ha de manejar adequadament. És un tema d'edat, hi ha gent que en 14 anys són molt madurs i són capaços de fer, i hi ha persones que en tenen 44 i no són capaços de fer-ho, però bueno, l'habitual és per com que he posat per damunt, o per davall o per damunt de 16.
16 anys seria una mica aquest tall.
Més o menys,
Han fet aquests dies, doctor
Nadal...
És un tall
merament teòric, eh?
Han fet aquests dies, doctor Nadal, una mica de pedagogia entorn a l'eclipsi, que era molt necessari fer-ho per fer que tothom tingués seny a l'hora de mirar i visualitzar aquest fenomen que hem pogut contemplar, però també avui volíem fer una miqueta de pedagogia perquè estem en l'estiu i molta de gent obvia aquestes recomanacions que vostè avui mos feia a l'hora de posar-se les lents de contacte i, per exemple, de ficar-se la mà o una piscina. Així que li agrada moltíssim que avui també hagi passat per aquest programa per el dia per explicar-ho i fer també aquesta pedagogia necessària. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, doctor Nadal.
Bueno, jo crec que heu fet una gran tasca en l'eclipse, us heu preocupat d'informar la gent que és el més important i la prevenció, com en les lentes de contacte que hem parlat avui, sempre és el més important. Moltes gràcies per la vostra ajuda, per la prevenció d'aquest tipus de malalties.
Servei públic, informació de servei, que també seguirem fent a partir de després de les 11, quan actualitzaran les notícies. Ara tornem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Satisfacció del director general d'Emergències pel dispositiu Eclipval i pel comportament de la gent durant tota la jornada. Pablo Garriz acaba de fer una primera valoració al programa El Dia.
I ha recordat que durant la jornada es varen...